Ja arriben les primeres vacances i el bon temps, la primavera, una època preciosa per fer fotos, i avui volem parlar d'imatge i de la història de la fotografia un dia més amb l'especialista de la disciplina, na Laura Hernández Peñalbert. Això és L'ombra de la llum i avui ens endinsam en els convulsos anys 60. Molt bon dia, Laura.
Hola, bon dia.
A veure, si contextualitzem una mica, anys 60, de què hem de parlar? Dels paparazzi, de la cançó de Nino Rota, tu mateixa?
De tot un poquet. Primer de tot vull felicitar-vos per... Estava escoltant-vos ara mateix.
Sí.
I, bueno, hi ha un col·lectiu artístic que va sortir dels anys 80 als Estats Units que se deien Guerrilla Girls. I ells el que feien també era... Un poquet el que haveu fet en aquest programa, no? Presentar un poquet les dades per veure la presència de la dona en els museus i en les institucions. Aleshores, ha estat super... bueno, d'escoltar una realitat i veure com evoluciona. Ha estat molt bé.
Gràcies, Laura.
I res, anem a... Sí, aquests anys, el 60... Primer de tot, mira... com anem a parlar més de l'apartat de història, sols comentar en l'apartat de notícies que una cosa que estic patint ara mateix, que me va passar, bueno, ho comente, però ho comentaré més encara sí. En la propera secció, i és que me varen hackear el meu compte d'Instagram.
Què dius?
Sí, i ho comento per avisar als oients que vaig anar molt de compte amb les seues apps. El treball que fan els hackers és impressionant, Pepo. Te sents molt vulnerable, no? Perquè en qüestió de segons es fan amb la teua titularitat del teu usuari, ho vinculen al seu email, al seu número de telèfon, i aleshores ja poden fer el que vulguin. Aleshores, en la propera secció ja parlarem més propietat i donaré possibles solucions, no? Perquè suposa, crec que ara hi ha molts hackeos a partir de la guerra d'Ucraïna.
Però què ha passat? O sigui, com ho has detectat? Com ha anat això? Explica'ns.
Ho vaig detectar ràpidament, perquè realment va ser a partir d'un missatge privat dins de l'Instagram d'una amiga que viu a Irlanda, i me va enviar un missatge, però no li vaig contestar, i bueno, perquè també... Bueno, no hem tingut connexió, no? Internet a la mola, i no podia tampoc... Bueno, va ser això. Va estar uns dies i el dia que vaig contestar-li, bueno, me va dir que ella és una molt emprendedora, per això no me va pareixer sospitós, perquè me va dir que si podia donar-li a un concurs una valoració, diguem. Aleshores, a partir d'ahí, ella me va dir, bueno, dona'm el teu telèfon. I dic, ui, no vaig caure que, efectivament, ella ja tenia el meu telèfon. Aleshores, a partir de donar-li el meu telèfon, me varen enviar un SMS i jo vaig donar-li la votació. Ahí, després de fer-ho, és quan em vaig donar compte que, efectivament, era un poquet estrany, no?, a partir d'un SMS. Però vaig caure tal qual. I a partir d'ahí ho varen vincular tot. Me varen enviar un email també. Jo pensava que era un email perquè en seguida vaig entrar a Instagram per canviar la contrasenya, i l'email que havia rebut era, pues, també, no era de la pròpia app d'Instagram. Aleshores, ahir jo vaig donar una altra data i aquesta data està vinculada a ells, i ja de repent no tinc ni el meu usuari, apareix com que no existeix. El meu email que ha creat i seu usuari tampoc està vinculat a ningú compte, i bueno, ara mateix han ficat en l'histori una fotografia en un llit ple de llibres esterlines, com que guanya un mogolló de diners i soc milionària gràcies als bitcoins.
Ja, però als bitcoins, ah, molt bé, molt bé. O sigui, però entenc que tu no surts en aquesta foto, eh?
No surt, però ells tenen tot el meu compte, és a dir, ells poden agafar, de fet, la primera història van agafar com un... Varen fer un fotomuntatge en una fotografia de retrat que tenia dins del meu compte i la van ampliar com si fos un pantallazo del meu mòbil.
Hòstia, que fort! O sigui, ells han explorat el teu, diguem-ne, arxiu que tens penjat.
Totalment,
a la web,
clar,
han
clar.
Fet un fotomuntatge i ara tu representa que ets una especuladora del Bitcoin, no?
Sí.
Molt bé. Llavors, clar, jo estic mirant, suposant que jo no tinc compte d'Instagram,
sí.
Però si el tingués i veiés el teu, pensaria, ostres, mira la Laura, que és de la meva confiança, no? Et conec i tal,
sí.
I veig que també està fent això. Ah, mira, vaig a fixar-me amb els seus links i tal, i ja m'han enganxat. web, no?
Sí, aleshores, per favor, que me bloquitxe tot el món, perquè si denunciava, clar, estic ahí en un poquet de... És molt de lío, molt d'embolic, ja l'explicaré, però bueno, si le denuncia realment el que fa, jo no vull perdre les meues fotos perquè és com un diari de fa molts anys. Entonces, el que fan és, pues, perds tot i te fas un nou compte. Estic veient també a veure què passa en tot, però per favor que cap persona faci cap, no? Que no, que me bloquegen, que serà el millor i vaig a veure fins a on arriba això.
Bé, bé, bé. Bé, escolta'm, no, anem a lo nostre, perquè no anem molt bé de temps. Sí. Tu mateixa, volies parlar de la foto, de les fotos dels anys 60. En tot cas, bé, queda dit, el llòrum, això dels hackejos d'Instagram, i diguem-ne que posem les alertes en mode màxim.
Sí, sí, tal qual. Pues bé, anem a parlar d'això, dels anys 60, i vaig escoltar l'altre dia, no?, que ja haveu començat amb les entrevistes d'exponents del Festival Formentera, sí, Fotogràfica, amb Xema Conesa, no?
Sí.
I ell va dir una cosa, que no existeix la neutralitat del fotoperiodisme, que ho hem comentat moltes vegades a la secció, però parlava de la honestitat de qualsevol fotògraf amb la seva mirada, i això era clau, i és clau, no?, i nombrava Ramon Massaig. Aleshores, aprofite per parlar del 60 de Ramon Massaig, perquè és un dels representants, i podem, a través d'ell, introduir-nos en aquesta dècada. També recordar que aquesta és la desena edició del Formentera Fotogràfica, i tots els residents a Formentera tenen un 50% de descompte en la matrícula. Animar-vos, que és molt bona oportunitat de gaudir i aprendre, no? Aleshores, bueno, els anys 60 és també, pues, una dècada de convulsió, no?, de rebel·lia, d'innovació. Estem en plena Guerra Freda, en nombrosos conflictes, la guerra espacial també entre...
Ui, diria que la guerra espacial ha afectat Anna Laura, hem perdut la connexió, a veure si la podem recuperar tot seguit, ara que falten 10 minuts per arribar, 10 minuts i alguns segons per arribar a les 11 del matí. Recordem que a partir de les 11 obrirem una nova edició de La Porra de Ràdio Illa en col·laboració amb Carbònic Astur per saber què fa el Formentera en la seva visita a Terres Catalanes aquest diumenge contra el Cerdanyola. Això serà aquí mateix al 107.9 FM, radioillaformentera.cat. Tornem a recuperar Anna Laura Hernández Peñalbert. Laura, hola de nou.
Sí.
Tu mateixa, estaves parlant del context, no?, de la Guerra Freda.
Sí, bueno, que en els anys 60, no?, el moviment hippie també, en el seu pau i amor, i l'Europa amb el conegut maig del 68. És un poquet per ficar-nos en context. És una dècada prodigiosa també per a la ciència, no?, per la computació, la tecnologia, i menys com la cinta de casset o internet, és en aquesta dècada, però també es va aconseguir fer el primer trasplantament de cor. I una altra cosa va ser l'invent de la rentadora automàtica o el pal de fregar, que va ser un canvi fonamental per a millorar la qualitat de les dones i en els llars, no? A nivell tecnològic, també va haver una foto molt cridanera en els anys 60, que va ser Com comença la vida, de Lennart Nilsson. És una imatge d'un fetus que es va prendre mitjançant una endoscòpia, no? Que l'endoscòpia és un procediment que permet al metge veure, no?, el nostre cos per dins gràcies a una càmera diminuta, no? I aquesta imatge es va publicar a Life i va ser tot, pues, una nova visió. També se va crear el CCC, que és un dispositiu digital per a emmagatzemar informació, que utilitzen, pues, les càmeres digitals, però també els escàners o fax, no? I com tu has dit al principi, apareix també el terme paparazzi. Va ser a partir d'una important pel·lícula que sonava així, com tu dius, gràcies al compositor Nino Rota. Aquesta pel·lícula, Pepo, no? La Dolce Vita, no?
Sí.
Que suposa que tots l'han vista, de Federico Fellini, de l'any 60, on apareix la exuberant actriu Anita Ekberg amb Marcello Mastroianni, es mítica la escena de la Fontana de Trevi, ¿no?, de Roma. Pues el Terme es per personaje paparazzo, un fotógrafo sensacionalista que ronda en la Vía Veneto de Roma, siempre a la recerca de fotografías escandalosas. Aleshores, a partir de ese momento, es va a denominar así a los fotógrafos de la denominada prensa rosa. El fotògraf en aquesta dècada es va transformar també en celebritat. De sobte, totes les persones importants tenien el seu fotògraf de capçalera. El fotògraf arriba a ser també igual de celebritat com els subjectes que retratava, cineastes, músics o actors i actrius. Hi ha també una pel·lícula estrenada al 66, dirigida per Antonioni, Blow Up, d'un matí d'estiu, una pel·lícula meravellosa, i és una producció italo-britànica que la podríem traduir Blow Up en el argot fotogràfic com una gran ampliació, l'ampliació que es fa durant el revelat d'una foto, no? I aquesta interpretació de la traducció del títol ens dona moltes pistes del que ocorre en aquesta obra. És la història d'un fotògraf londinenc que sense voler es troba embolicat en una trama de misteri i va, pues, va nos, retractant un poquet l'ambient social, i en ella conta també com veure i percebre són dos termes diferents, perquè els nostres ulls són capaços de veure moltes coses, però el nostre cervell en moltes ocasions no les percep totes. Aleshores, quan se captura una imatge, poden haver molts de detalls que no es perceben en un principi fins que no s'amplien o es veuen amb una lupa, no? En aquesta dècada es posaven de moda també les anomenades pin-ups, box, que eren unes caixetes que consistien doncs, en fotografies que havien fet fotògrafs importants a models, a cineastes, a estrelles del rock, i així la gent les adquiria i les posava en els seus negocis o en les seues cases penjades en xinxetes, no? La fotografia de color pepo existia, però no eren considerades, diguem, serioses. Gràcies a un altre fotògraf nord-americà, Joel Meyerowitz, pues va introduir un nou llenguatge a la fotografia de color en l'àmbit artístic. I ja, si comencem en Espanya, potser va ser la dècada dels 60 l'última on encara es pot fotografiar sense que la mirada dels espanyols estiga pendent del fotògraf. Perquè en aquella època, Pepo, la gent encara no tenia, no sabia del poder que tenen les fotografies. Aleshores, la gent que sortia retratada apareixien de manera molt natural. En aquesta època encara no hi havia molt de turisme, no?
Sí.
Ni, bueno, els estrangers que venien al nostre país, pues el que buscaven era capturar els tòpics de l'Espanya que es volia donar, no?
Els toros, les festes religioses, etc.
Efectivament, tot això. Posteriorment, ja en els 70, pues, era més habitual la utilització de la fotografia i també, pues, se va introduir el vídeo. I Ramon Massaig, pues, això, és un dels nostres representants. I... però abans de començar així, per introduir-nos, anem a escoltar una cançó que és la dècada dels guateques, de gran èxit espanyol, pues, com La chica Yeye de Concha Velasco, Las chicas son guerreras, de Los Salvajes, Yo soy Jaquel de Rafael... A nivell internacional estava Johnny Cash, la Supreme, The Doors, no? La Velvet Underground, però Black is Black, del 66, aquesta cançó de Los Bravos, va tindre una projecció internacional impressionant. It's great, it's great.
Los Bravos, déu-n'hi-do.
Los Bravos del 66. Mira, Ramon Massaig, ara ja parlant d'ell, és una persona que ha exercit una gran influència entre els fotògrafs de la seva generació, però també posteriorment. Va néixer al 31, a Caldes de Montbui, d'un poble a 35 quilòmetres de Barcelona, i va començar la fotografia de manera autodidacta. De fet, la seva primera càmera la va tindre mentre feia la mili amb els diners que li agafava prestat al seu pare. Es va inventar que li havia tocat en una tòmbola. Va ser quan va comprar la revista Fotogràfic i quan va dir que al veure i llegir-la que ell volia fer fotos. Aleshores, de molt jove, als 22 anys, als 53, va fer un reportatge, el reportatge sobre les Rambles, i a partir d'ahir pues, ja va ser conegut un poquet, però en Barcelona no li donaven treball, aleshores se va marxar a Madrid. Una vegada ja a Madrid va recórrer Espanya amb la seva càmera amb la finalitat de retratar pues, el que hem dit abans, els tòpics de la cultura oficial que mostrava, però ell volia donar el seu parer, no? I pues, va retratar els ritus castissos i folclòrics del 55 al 65. Diuen que Ramon Massat serà un fotògraf intuïtiu i amb instint per a la creació fotogràfica. Ell el que volia realment era trencar els models establits, els convencionalismes. Mostraven pues, una mirada més propera a la visió d'aquella època que es feia a França, amb unes sí. imatges de panorama pues, diferent, no? Més humanistes. Per tant, va ser innovador. I com ho feia? Doncs va retratar la pobresa i el lligam espiritual que tenien les persones amb les seues creències, però amb una mirada irònica i amb la seva manera d'enquadrar. Va retratar pues, des d'un altre angle una mirada creativa, pensant que... Bueno,
A veure, igual recordam aquella foto mítica seva d'un mossenya fent de porter. I que en plena sotana està fotent una estirada sí. d'arconada, una cosa sí. espectacular.
Bueno, aquesta foto la tindrem a Formentera. Dins del Formentera Fotogràfica, l'exposició que sortirà la plaça Europa de Pujols, sí. 50 fotografies més importants d'Espanya, surt aquesta fotografia com a representant de Ramon Massat. També Ramon Massat estarà a la illa, aleshores al festival, que és una sort impressionant poder tindre aquest home així, no?
Déu-n'hi-do, escolta, estem parlant d'un fotògraf que ha vist la història del nostre país a través del seu objectiu, sí. majúscula, aquest testimoni que tindrem a Formentera.
Sí, no, i podem dir que bueno, és un dels grans representants de la fotografia del segle passat, és, la veritat és una sort. Bé, ell va crear imatges senzilles de lectura, espontànies, directes, elegants, on el grafisme té molta impremta. Va trencar pues, amb lo de la fotografia documental una fotografia més humanista. Va també ser partícip del grup que vàrem parlar fa unes seccions de la revista Afal, del grup Afal, i també després d'un grup que es va dir La Palangana, un col·lectiu que apareix en Madrid, i que també, bueno, la seva màxima era oposar-se als corrents classicistes de la fotografia, no? Donar l'esquena i al pictorialisme, que era una corrent que ja vàrem parlar d'ella també. I per finalitzar, parlar un poquet que té tres llibres. Bueno, té més llibres, perdó. Anem a parlar de tres llibres que han sigut, bueno, pues van ser ja en els anys 60.
En destaques tres, de tota la seva publicació. Per favor, fem-ho ràpid perquè anem molt malament de temps, Laura.
Bueno, pues parlarem d'ells en el pròxim, la propera secció.
I Ramon Massals, que també passarà pels micròfons de Ràdio Illa amb aquest recorregut especial que fem a través dels ponents de la Formentera Fotogràfica. Laura, moltes gràcies.
De res, adéu.